Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Us trobeu a la sintonia de Ràdio Vilafranca i ja ho sabeu que un cop a la setmana us parlem de literatura infantil o juvenil i ho fem d'una forma molt senzilla que és, i pràctica també podríem dir, que és parlant amb un autor o autora d'un dels seus llibres. Moltes vegades o sovint és amb l'autor dels textos, però també no defegim converses amb les il·lustradores o els il·lustradors, o fins i tot en més d'una ocasió també amb traductors. A més, fem aquestes entrevistes agrupant 5 o 6 setmanes consecutives amb algun segell editorial en concret. Ara ja fa un parell de setmanes, amb aquesta és la tercera, que estem repassant llibres publicats per l'editorial EDB, amb col·leccions, podríem dir que clàssiques, com pot ser la Tucan, que és la col·lecció que avui comentem, millor dit, és el llibre que avui comentem, que es troba dins d'aquesta col·lecció. Es titula Una carrossa en forma de carabassa i el seu autor és l'Enric Lluch. Enric, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per saludar-nos a la sintonia de Ràdio Vilafranca, que amb el telèfon que sona perfectament sembla que estiguis aquí al costat de Vilafranca, però estàs a uns quants quilòmetres, eh?
Sí, sí, estem a uns 300 quilòmetres llargs, sí, sí.
Doncs escolta, a vegades truquem al costat de casa i sona molt pitjor que el teu telèfon en aquests moments. L'Enric, a més, és un autor prolífic que ja fa molts anys que publica i per aquest motiu, dins del nostre programa, que també té uns quants anys, hi has passat com a 3 o 4 vegades, com a mínim, si no recordo malament. I a més, en alguna ocasió, ja fa molts anys, t'havies desplaçat aquests 300 quilòmetres cap aquí, cap a Vilafranca, per participar, te'n recordes, aquelles tertúlies que fèiem, ara ja es van acabar, però fèiem a l'inici del programa, aquelles tertúlies temàtiques sobre literatura infantil?
Sí, sí, exactament. Amb el Pere Martí, que era la persona que més o menys dirigia aquell cotarro.
Sí, 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 efectivament. Bé, doncs, dit tot això, fet aquesta presentació, anem a parlar d'aquesta carrossa en forma de carabassa, una carrossa en forma de carabassa, que, clar, dit així, un pot pensar, mira, és la clàssica història, no, de la Cenicienta, perquè ens entenguin tothom, o de la Ventafocs, però no és una història clàssica, perquè, a més, intentes tractar d'un tema una mica delicat, no?
Sí, exactament. És un tema que, a veure, parlant tot clarament, parla de la mort, i parla de la mort de dues persones estimades pel protagonista de la història. I, clar, és un tema difícil, i ho entenc, i no totes les editorials encara estan per la feina. Però, afortunadament per a mi, la reina Duarte ha confiat sempre en mi i aquell tema que aparentment havia de ser delicat l'hem intentat tractar, però per tal que els nens sàpiguen que de vegades la vida també comporta coses que no són tan bones, però d'alguna manera, no? I crec que estic convençut que els nens i les nenes són capaços d'entendre totes les coses. Per tant, jo crec que qualsevol nen i nena està capacitat per entendre que, a més de la vida i les alegries i coses d'aquelles, de vegades també hi ha coses que no són tan agradables, com és, per exemple, la mort, no? I crec que és un tema que s'havia de tratar, no únicament aquest tema tabú, no?, sinó tots els temes que estic convençut que els nens poden entendre. És una empresa una mica arriscada, clar, perquè no totes les escoles estan disposades a entendre que això també s'ha de tractar, i és una cosa que no acaba d'entendre. Però, en fi, afortunadament, ja dic, des de bé mai m'han censurat d'alguna manera els temes que tracte, i no és la primera vegada que tracte temes una miqueta delicats, no?, la mort, la discapacitat física, la discapacitat mental, en fi, coses d'aquelles que crec que els nens estan, a veure, estan preparats per entendre-ho, clar.
Clar, i a més d'estar preparats per entendre-ho, malauradament, alguns hauran d'entendre-ho a la força, és a dir, són circumstàncies com aquesta que tu expliques en aquesta història que, per sort, no tots els nens, però alguns nens han de viure, a vegades, en pròpia pell, no?
Sí, jo crec que, a més d'això, que la resta dels nens també han d'estar entrenats per entendre que la vida, de vegades, no és tota de color de rosa. Hi ha coses que són, a veure, distintes de la concepció aquella que volem donar a entendre als nens, que la vida és tot una alegria i coses d'aquelles, no? De vegades hi ha cols en la vida i crec que els nens han d'estar entrenats per entendre-ho. Per tant, torno a repetir, és una empresa una mica arriscada, clar, perquè de vegades aquests temes no són ben acceptats per determinades escoles. Jo tinc l'experiència que algun dels temes que he tractat han dit, és que, clar, nosaltres entenem la literatura infantil com una cosa agradable, que tingui humor i coses d'aquelles, que siguin distretes i no escalfar el cap de les criatures amb problemes que no necessàriament han de passar. Però, bueno, és una altra visió. La meva no és aquella. Jo crec que els nens i les nenes han d'estar, com diuen els castellans, a les dures i a les madures, no? I, per tant, en este cas estan a les dures, però, bueno, és la vida és així.
Sí, a més també cal dir que tu ho tractes amb una delicadesa extraordinària. El mateix títol del llibre, Una carrossa en forma de carabassa, clar, ens pot, com deia jo, despistar una mica a l'inici, però de seguida veiem com la mare del Joanet, que és el protagonista del llibre, doncs li explica això, no? Que a vegades la vida, quan menys t'ho esperes, apareix una carrossa en forma de carabassa i que s'emporta d'alguna de les coses que més estimes o que més són importants per tu, no?
Exacte, exacte. Aquella és la idea, no? És a dir, la carrossa podia haver ser un buga o podia haver un tren o qualsevol altra cosa. La carrossa en forma de carabassa és un recordatori que també existeix una literatura clàssica i que, per tant, aprofitant-me d'aquell element clàssic, conta la història. I com dius tu, sí que intentar ser delicat, no? A veure, no parlar d'una manera, a veure, dura, abrupta ni coses d'aquelles, sinó contar les coses amb una senzillesa com ho veuria un nen. I, per tant, he intentat posar-me en el cap del nen, en el cap de la mare, perquè he tingut experiències a la família on ha passat això, concretament una mare que va morir i el nen es va quedar encarregat de regar el test de les margarides, que és allò que més estimava la mare. I avui el nen aquest té 33 anys i continua regant el test de les margarides a la mare. A veure, que experiència també l'he tinguda i, per tant, m'he aprofitat un poc d'aquella experiència per contar a molts dels nens com poden viure aquella circumstància.
Mm-hmm. Clar, amb aquest exemple que ens has posat de les margarides, clar, el nen, el protagonista, també agafa una llista de coses que per ell són importants i la modifica en el moment en què, justament, té aquestes pèrdues familiars, no?
Exacte,
és a dir,
exacte.
Que a vegades un test amb unes margarides pot ser molt més important que un rellotge, que una bicicleta, que qualsevol altre objecte,
exacte,
que podríem dir,
exacte,
que té més valor econòmic, no?
Exacte, exacte. Per tant, a veure, en aquest cas no hi ha test de margarides, però sí que hi ha calcetins de futbolista, hi ha un hàmster i hi ha uns elements que el nen valora molt i que es va perdent, i com que ell ha de posar 5 coses importants, perquè així ho va dir la mare, ell va intercanviant o va canviant les coses que per ell eren importants per les coses que ara per a ell són més importants. I entre elles, clar, la mare i l'avi, clar, l'avi que també, en aquella circumstància que t'acaba de contar, també va passar així, que en poc temps aquest nen va perdre la mare i va perdre l'avi. I, bueno, pues la vida de vegades comporta aquestes coses i el que hem tratat de fer és contar la història amb senzillesa, perquè, clar, jo crec que els nens cal escriure'ls per a ells, clar, i has de tenir en compte el vocabulari, les estructures sintàctiques, els referents, i tot això crec que en el llibre sí que està. El nen és capaç d'entendre allò d'una manera, en un principi, un poc dura, però després se n'adona que la vida, com diu el pare al final, la vida de vegades resulta que aquella carrossa desapareix durant molt de temps i ja no torna a passar cap cosa d'aquestes. Però no per això no ha passat i, per tant, el nen sí que crec que ho acaba entenent, com així ho va entendre el nen del qual t'he parlat, el test de les margarides, i aquest nen jo crec que també està capacitat per entendre que la vida de vegades és gris per no dir negre.
Clar, i et fa, et produeix uns canvis de cop i volta com li produeixen en aquesta història, doncs li passen al Joanet, però no només al Joanet, sinó també tot el nucli familiar, perquè el pare també li canvia una mica la vida, evidentment, no?
Sí, li canvia totalment.
S'ha de fer més càrrec del Joanet, que no es feia abans, no?
Clar. I també la resta de la família, no? Està la tia amb totes les seves circumstàncies i l'oncle, que tot i aparentment no té res a veure i que passa olímpicament del tema, però que al rerefons sí que sent, crec jo, la mateixa cosa en el cas que ens ocupa. L'oncle, l'Adi, podia estar representat per mi, que vaig viure allò directament i que jo passava un poc del tema fins que em vaig adonar que el meu nebot ho estava passant fatal, la mort de la mare i després la mort de l'avi.
Clar, dèiem que aquesta història és dura, però tu la expliques i la descrius, diguéssim, que amb molta delicadesa, i afegint-hi en aquesta delicadesa podríem afegir-hi també les il·lustracions de la Mercè Arànega.
Sí,
que també
sí,
és una altra,
la Mercè,
és una altra il·lustradora.
La Mercè és una màquina, la Mercè és encantadora i ha captat exactament tot allò que jo volia contar. A més, no és la primera vegada que treballo amb la Mercè, i la Mercè sap molt bé com penso jo, i jo sé molt bé com treballa la Mercè, i la veritat és que el resultat final a mi personalment m'agrada molt.
Clar, és que anava a dir, la Mercè Arànega és una altra d'aquestes il·lustradores també que ha fet moltíssima feina en la literatura infantil a Catalunya. És a dir, us junteu l'Enric Lluch i la Mercè Arànega i tenim, clar, un llibre amb aquesta delicadesa per tractar un tema tan complicat.
Sí, exactament. Jo li vaig agrair personalment molt a la Mercè, perquè ens van trobar allà a Barcelona quan van celebrar el 40 aniversari de CRISCAT, i es vam reunir tots els autors i autores de més de 70 anys, allà es van reunir tots els arqueològics, i vas tenir l'oportunitat de parlar amb la Mercè, li vaig agrair personalment la feina que feia, perquè la veritat és que és una passada.
Enric, tu tens més de 100 llibres publicats i, a més, traduïts en diversos idiomes. I recordo, amb aquelles trobades que fèiem, potser fa 20,
sí,
20
anys,
més de 20 anys,
sí,
que fèiem
sí.
aquí a Vilafranca, en aquell moment, quan parlàvem amb tu, recordo perfectament que hi havia com una comunió entre el País Valencià i Catalunya pel que fa a la publicació, sobretot de literatura en general, però en particular juvenil o infantil. Això ha perdurat? O com ens trobem en aquests moments? Els autors valencians ho tenen tan fàcil o tan bé com ho tenien fa uns anys per publicar, o ja és més complicat?
A veure, personalment jo no puc tenir queixa, perquè jo, afortunadament, continuo treballant, no? Però pel que jo escolte de la resta dels meus companys, la publicació i l'entrada de textos valencians a Catalunya sempre està molt complicada, no? A veure, la culpa no la tenim els valencians, perquè hem nascut aquí per circumstàncies de la vida, no? En tot cas, la culpa la tenen els pares i les mares que ens apeneixen aquí. Però sí que trobem a faltar que aquelles relacions que realment a nivell personal, repeteixo, jo sí que tinc i no em puc queixar, perquè ja seria vici, sí que reconec que la resta dels meus companys i companyes més joves ho tenen molt més complicat, no? El meu país és un país molt complicat, i això ja ho sabeu, no? I tot allò de la unificació de la llengua i coses d'aquelles que sona molt bé, i la veritat és que és una tendència cap on hem d'anar. La veritat és que avui encara trobem les fronteres, no? No sé si a l'inrevés també, no ho sé si a l'inrevés de Catalunya al País Valencià, perquè no tinc dades, no? Però d'aquí del País Valencià cap a Catalunya sí que la veritat és que tenim problemes. En fi, és una cosa que vols que li fem. Hem de torejar amb el toro, amb el brau que ens trauen, no? I nosaltres, si vivim al País Valencià, no tenim cap mercat extraordinari, es defensem com podem, i ja dic, és una llàstima, no?
Efectivament, és una llàstima, i m'imagino que amb personalitats com tu, Enric, encara dol més aquesta llàstima, perquè tu has estat un grapat d'anys formant part, per exemple, del Consell Valencià de Cultura, no?
Sí, de fet vaig complir els 4 anys que em tocaven, i la veritat és que l'experiència va ser gratificant i bueno, vam intentar fer allò que podíem fer, perquè tampoc és que sigui una institució que tingui una gran repercussió a banda del País Valencià, però bueno, ho vam intentar, no? Comentava això, que és una llàstima realment que els tres territoris, o els quatre o els cinc territoris que tenen la mateixa llengua, no tinguem més contactes, més intercanvis, perquè queda la cosa molt bé, no? I sobre el paper s'intenta i tal, però després no sé què passa, que vivim aïllats, no? Catalunya és el seu territori, les seues editorials, els seus autors i autores, el País Valencià tot igual, però en minúscules, i les illes jo crec que encara més minúscules. I repeteixo, no sé a qui li correspon realment aplicar de veritat això que es diu, no? Dels intercanvis, de la coneixença real d'allò que es fa en cada territori, dels intercanvis fins i tot comercials. Crec que vivim en països aïllats amb un denominador comú que és la llengua, que ens omple tots la boca, però que després no s'acaba de portar a terme.
Doncs des d'aquí no volíem defugir tampoc aquesta qüestió, tot i que el que ens porta habitualment i sempre és a parlar de literatura infantil o juvenil, això sí, escrita en català, i per tant també avui parlant d'aquest Una carrossa en forma de carabassa de l'Enric Lluch amb les il·lustracions de Mercè Arànega, publicat en la col·lecció Tocant, recomanada a partir dels 8 anys dintre de l'editorial EDB. Enric Lluch, un plaer, com sempre, saludar-te via telefònica i esperem que en alguna altra ocasió puguem tornar a coincidir, sigui a Vilafranca o sigui al País Valencià, per saludar-nos personalment.
Molt bé, gràcies.
Adéu-siau.
Adéu-siau.